One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise paid for us.
Que m'agrada aquesta sintonia, eh? Quina calma que dona. És hora de Montverd.
We had Devon said to know what to say. Mind is a razor blade.
Una calma que a veure si trobem en les plantes en el Montverd, i ho fem, com sempre, acompanyats d'Eduard Arnal. Edu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? On pares?
Estic en una masia aquí als Vinyedos. Estic fent arbres. El primer dia de sortir a casa després d'una setmana.
Després d'una setmana, per temes de Covid, oi?
Sí, encara fotudets. Sí.
Encara arrossegues, eh? És a dir, que ha estat durilla la cosa.
Sí, la veritat és que ens ha enganxat una mica, sí, a contrapeu. Però bueno, no, és, entenc que hi ha gent que els afecta de manera diferent i bé, nosaltres ens ha enganxat una mica d'aquesta manera. Sí, per sort, ja sortint-ne.
Resistirem.
I tant.
I els arbres t'ajudaran.
Sí, la veritat és que necessitava respirar una mica d'aire pur i canviar una mica les tornes i em sento com a casa, sí, la veritat és que sí.
Avui, Edu, ens volies parlar dels sentits dels arbres.
Sí, una mica el tema és que en aquest afany que tinc una mica, que sóc una mica cabeçut en voler apropar els arbres i les plantes a les persones, doncs estava pensant que quina millor manera de fer-ho que buscar similituds entre les persones i els arbres, no?
Uh-huh.
I una manera de fer-ho és mirant de definir una mica el que s'ha descobert amb el que és l'arboricultura moderna, el que s'ha descobert que és que els arbres tenen sentits. No de la mateixa manera que els tenim nosaltres, però els tenen. És a dir, no tenen ulls però hi veuen, no tenen nas però oloren, no tenen orelles però hi senten. D'acord, hem de començar a canviar una mica la concepció aquesta que tenim de vida antropològica, que sempre comento, no? Que és que ens hem de començar a mirar les coses d'una altra manera i no sempre única i exclusivament des del punt de vista dels humans.
Dels,
no? Com ens passa a vegades, clar, a vegades imagina't les pel·lícules extraterrestres, sempre ens imaginem humanets de color verd, no? No ens arribem a imaginar que puguin haver evolucionat d'una altra manera i que siguin éssers vius, però amb formes totalment diferents, no? Sempre les formes dels extraterrestres són, al cap i a la fi, sempre són, pràcticament sempre són antropològiques, no? Tenen dues cames i dos braços, però
sí,
amb pintats de color verd.
Clar, però fins ara teníem clar que les plantes eren éssers vius, ho teníem clar. Ara, que hi veiessin, i oloressin, i que sentissin, això no. Aleshores, si no tenen ulls, no tenen mans, no tenen oïda, orelles, com
sí,
ho fan? Com ho fan?
Bueno, mira, és clar, ells han evolucionat, ells porten evolucionant bastant més que nosaltres, que les persones, no?
Uh-huh.
I, de fet, això ja ho van descobrir fa molt de temps, des d'abans d'Aristòtil ja se sabia això, el que passa que, per desgràcia o per sort, bueno, no, el pensament occidental ha vingut marcat sempre bastant pel pensament aristotèlic, que per sort va canviar una mica així, ha arribat a la Il·lustració. Aquest senyor deia que les plantes eren objectes totalment inanimats i que no tenien ànima ni res, vull dir, eren com, podríem dir que els assimilava quasi a pedres, fins que van dir, ostres, però resulta que les plantes es reprodueixen. Es va dir, vale. Doncs els qualificarem d'éssers vius, però d'éssers vius inanimats.
Uh-huh.
De fet, ànima, la paraula ànima, ara que dic, ve d'ànima, ve la paraula animal, i al final animal vol dir que quan parles d'alguna cosa animada, no? Vol dir que es mou.
Uh-huh.
Vale? Per tant, els animals han evolucionat de manera diferent que nosaltres, i ho hem explicat, sembla que és que quan tenen algun problema, els animals ens movem, ens desplacem, i les plantes no. D'acord? Què van fer? Doncs van evolucionar de manera que, poguent-se estar quiets, poguessin solucionar els seus problemes.
Sí.
Això no els va impedir desenvolupar els sentits. De fet, els van desenvolupar bastant millor que nosaltres. Sempre hem pensat que som els éssers més evolucionats de la Terra i, en realitat, doncs, no ho som. Recordem que som el 0, els animals som només el 0,3% de la massa viva de la Terra.
Sí, sí. Va quedar clar l'altre dia tot el que necessitem els arbres i les plantes, i per tot el que els necessitem i en tot el nostre entorn. Però clar, encara sí, no em queda clar, Edu, com veuen els arbres.
Bueno, mira, el primer que fan, com hi veuen? Bueno, hi veuen, no és, a veure, hi veuen de manera diferent que tal com et deia, no? Que uh-huh. ells són capaços, per exemple, de trobar la llum. Uh-huh. Ells són capaços de trobar la llum. Ells creixen sempre de hi ha un mot que descriu la manera com creixen sempre buscant el recurs de la llum, que sí? és el fototropisme, no? Uh-huh. És la forma que adopten els arbres en relació a la seva búsqueda de la llum.
Uh-huh. I de fet això ho veiem a casa, bueno, ho veiem tots moltíssimes vegades, no? Amb arbres que puguem tenir a casa, com es tomben, no? Fins i tot les plantes,
exacte,
no? Com es tomben cap a la llum.
Dos que s'inclinen, tu uh-huh. li dones la volta al test i en menys de dos dies torna a estar en la mateixa direcció, no?
Sí, sí.
Per tant, són capaços de trobar la llum. I no només això, sinó que són capaços de distingir diferents tipus de llum. S'ha descobert que poden diferenciar entre els rajos UV, UVB, els infrarrojos i tota la gamma de llums que hi ha. Perquè també, vulguis que no, els determina una mica les estacions de l'any uh-huh. i també determina el seu creixement. No qualsevol llum d'una bombeta els pot fer créixer.
Uh-huh.
Vale? Sí que s'han han sortit llums que de sodi i d'altres materials que són capaços de fer créixer les plantes, no? Com els hivernacles sí. i coses d'aquestes, no?
Uh-huh.
Vale, llavors, això és la manera que tenen ells de veure, o sigui, ells són capaços de veure la llum i de veure de distingir segons quin tipus de llum. Què fan també? Són capaços de reconèixer la gravetat. Ells, tu agafes una planta, la poses cap per avall i és capaç de créixer cap amunt. Vale, tenen uns sentits, sí, tenen uns sentits que són els mateixos que tenim nosaltres a les orelles, uh-huh. que són els que quan ens tenim variacions de gravetat, per exemple, jo què sé, a les muntanyes russes
sí.
i aquestes coses,
sí.
tot això que ens mareja i tot això, perquè, bueno, ens tenim unes boletes a les orelles, ho explico tot una mica així, fàcil, eh?
Sí, sí,
tenim
no, perfecte.
Boletes, tenim unes boletes a les orelles que són les que ens ajuden a mantenir l'equilibri i a tenir el sentit de la gravetat. Doncs les plantes tenen el mateix. Ho tenen molt semblant a l'interior de les pròpies cèl·lules vegetals, no? Bueno, unes cèl·lules molt concretes que tenen.
Uh-huh.
Llavors tu agafes una planta, la poses en un test, la planta es cap avall i veuràs que començarà a créixer cap amunt sense necessitat pràcticament de que li toqui la llum. És a dir, sense que quedi determinat el seu creixement pel fototropisme, vale?
Uh-huh.
Per la llum.
Uh-huh.
També que... Sí, 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 és que ja veuràs, hi ha coses realment més interessants. Són capaces de les plantes i diguem que són les grans comunicadores. Es comuniquen entre elles, es comuniquen de manera molt efectiva entre elles. I això podríem dir que és algo que també s'ha descobert relativament uh-huh. d'hora, no? A quin sentit podria ser aquest? Podria ser el sentit de l'oïda, per exemple, és a dir, el poder rebre algun tipus de comunicació per part d'una altra planta uh-huh. i poder reaccionar a això, no?
Uh-huh.
Ho fan de diverses maneres. La primera és per sota terra. Mira, imagina't, un exemple molt clar. Què ens ha passat quan ens han confinat? Ens han tancat a les cases
sí.
i no podíem veure la gent que estimàvem, no podíem anar al bar, no podíem fer coses d'aquestes. Què hem fet? S'han disparat les comunicacions. Per què? Perquè no ens podem moure.
Uh-huh.
Com que no ens podem moure, doncs vinga, no? A fer zooms, a enviar-nos missatges, videoconferències, videotrucades, totes aquestes coses, no?
Uh-huh.
El fet de que no ens poguéssim moure va fer que es disparés la comunicació entre nosaltres. Ens hem parlat molt més del que ens parlàvem abans. Doncs
uh-huh.
aquesta és una estratègia que també tenen els arbres. No es poden moure? Bueno, anem a solucionar-ho. Anem a comunicar-nos a tope. De quina manera? Doncs hi ha dues maneres. Una és mitjançant les arrels, per sota terra.
Sí.
Estan totes intercomunicades. I l'altra és mitjançant substàncies volàtils, no?
Sí.
És a dir, les olors que nosaltres percebem quan passegem per un bosc o quan passegem per un jardí
uh-huh.
no deixen de ser en alguns casos, substàncies volàtils que serveixen per comunicar-se entre elles.
Uh-huh.
Aquí també hi ha substàncies de defensa contra els atacs dels insectes,
sí.
hi ha diverses cosetes. Llavors, són capaces de que, per exemple, si hi ha un grup d'herbívors que van a menjar-se la gespa
sí.
d'una zona concreta, la gespa comença a emetre unes substàncies volàtils que avisen tota la gespa al voltant que estan sent atacades. I la gespa al voltant pot respondre doncs enviant substàncies, per exemple, amargants a les seves fulles per evitar que els herbívors se les mengin. Per tant, podríem dir que hi ha un sistema com d'escolta, no?, i de detecció d'aquestes substàncies.
Queda claríssim. De fet, pel que estàs explicant, d'alguna manera, vens a dir que les plantes són, no sé si dir com organismes, per dir d'alguna manera, molt més sensitius del que ens pensem, no? En alguns casos, fins i tot més que els humans o que els animals, no? Per exemple, que també els acostumem a posar per dalt.
Exacte, però, doncs no, doncs tot el contrari. Imagina't que la seva estratègia, si va ser la de quedar-se quiets, van haver estat, diguem que fan el mateix que nosaltres, sense moure, sense desplaçar-se. Perquè és l'únic que els assegura la seva supervivència. Pensa que porten més de 270 milions d'anys evolucionant i nosaltres en portem 200.000. Vull dir que la diferència és notable. I l'única manera de poder sobreviure al fet d'estar quiets és poder tenir molts recursos.
Que interessant, en seguirem parlant, perquè clar, al final això tot és bastant fascinant, aquest món, perquè al final estem parlant com d'alguna manera d'una intel·ligència, no?, intel·ligència de les plantes i dels arbres,
bueno,
sense
clar,
neurones.
Exacte, és que hi ha moltes coses a dir, és a dir, el gran problema que es planteja és la definició d'intel·ligència, no? La definició d'intel·ligència quina és? És la capacitat de resoldre problemes, no? Uh-huh. Bueno, doncs és que les plantes ho fan. Les plantes ho fan. Les plantes, per exemple, tenen sistemes descentralitzats. Si tu li trenques una branca, aquell arbre o aquella planta no mor. Té la capacitat de regenerar i de seguir funcionant per una altra banda.
Caram, exemple, molt interessant. En parlarem més vegades, però escolta'm, Edu, amb aquests minutets que ens queden final, anem a per coses més pràctiques, i més pragmàtiques, que a més sabem que te les demanen. Anem cap a consells pràctics per les plantes que tenim a casa,
Sí. I jo m'estaria hores, parlant.
Ja ho sé, ja ho sé,
no? No he dit res encara, no he dit res.
Ho sé, i és molt, molt interessant, Però ho hem d'anar combinant, ho anirem combinant, sí. Perquè sabem que a la gent li agraden aquests consells, perquè després tot això ho volem aplicar a casa, no? Perquè volem tenir plantes i ens agrada que llueixin. I l'altre dia vas donar uns quants consells que van anar molt bé, i ara em donaràs tu el que vulguis, però jo d'entrada et plantejo un. Què fem amb la ponsètia de Nadal? Perquè ens aguanti, perquè passats Nadal, és el gran és la gran pregunta a les cases, Hi ha gent que li aguanta, hi ha gent que no, sabem que per aquell color. Què fem?
Sí, és que, bé, la poinsettia és una planta bastant complexa. De fet, hem de saber que les fulles, o sigui, que el to vermellós no és que estigui florint, és el to de les fulles. Les flors són aquelles cosetes petitetes grogues, tan petitetes que tenen allà. Això és una decoloració que fa naturalment com podria ser, per exemple, com quan els arbres canvien la flor a la tardor i fan el canvi de coloració, no? Per nosaltres tenir aquestes fulles vermelles de la poinsettia, ells el que fan és tenen les plantes a foscor durant una quantitat d'hores molt concretes i després van canviant les hores de foscor per donar-los més claredat i de manera gradual, i la reacció que fa la planta és la de canvi de color, no? Imiten una mica el que és el clima i la zona on és nativa la planta, no?
D'acord.
Llavors, sí, canviarà de color perquè es posarà verd per senzillament per això, perquè nosaltres no som capaços de fer aquesta graduació i de canvi d'hores de llum.
Sí.
Per tant, la planta sempre se'ns tornarà verda, vale? Això és algo molt natural. En cas que es volgués tornar a fer vermella temporada, ja dic, és un sistema bastant complex que s'han de ficar dins de caixes de cartró, a foscor completa, durant un nombre concret d'hores i tal.
Bé, però no cal, es pot quedar verda que no passarà res, però la podem mantenir amb el temps,
Sí, l'únic que no li agrada és que sovint el que passa és que es reguen massa aquestes plantes i es posen massa a prop de fonts de calor.
D'acord.
Llavors ha d'estar en un lloc una mica fresquet, a propet de la finestra, sense que li toqui el sol directe.
D'acord.
Són unes plantes bastant, bastant delicades. Jo diria que a totes les persones que se'ls hi morin, que...
Que no es frustrin,
Que no es frustrin, que no falleixin, perquè és dins de la quantitat ingent de plantes que hi ha fàcils, que ens farien la vida fàcil i bonica, la poinsettia no estaria entre elles.
Queda clar.
D'acord, a més, clar, pensa que ens la regalant per Nadal, la posem a dins de casa, a prop de l'estufa, sovint en llocs on no està massa il·luminats, bueno, etc, etc, no?
Escolta'm, Edu, és que ens tires per terra.
Ah, vale, perdona.
Algunes tradicions.
No,
està molt bé, perquè està bé, d'alguna manera poses realisme a històries, a tradicions que tenim que ben bé no sabem per què, però que després moltes vegades generen frustració, perquè és veritat que el de la poinsettia genera bastanta frustració passant Nadal,
sí,
perquè se'ns acostuma
no,
morint.
Però no. No hi ha cap problema, no defallim, és normal.
Edu, no sé si tens algun truc molt ràpid, perquè ens queda un minut, si no ja ho deixem per la següent. Sí,
jo,
doncs vinga.
Bueno, volia parlar del plat que es posa sota els testos.
Ah, molt bé.
Sobretot, si el voleu posar, no us acostumeu a deixar-hi aigua. D'acord? Es fa servir sovint per posar-hi aigüeta i no, així ja es va regant. No, el plat és perquè l'excés d'aigua no ho empapi tot, d'acord? No mantenir aigua als plats que queda sota el cul.
D'acord. Entre altres coses també pels mosquits, eh? Perquè quan arriba la calor allò és un caldo de cultiu de mosquits.
Això és l'altre, això ja en parlarem dels mosquits perquè, vamos, és un drama també.
Doncs el plat de sota del cosi ben sequet, eh?
Sec. Si queden 2 o 3 mil·límetres d'aigua i s'acaba secant, no hi ha cap problema, però mai res d'acumular un dit d'aigua als testos de sota les plantes.
Perfecte. Per tant, la reguem per dalt. Per dalt, posant-les en l'espai amb aigua a sota, però un rato.
Sí, es poden regar per immersió, però una estona i quan ja hem vist que hi ha empapat, s'ha de treure. L'excedent d'aigua sempre ha de sortir. Recordem que vam dir que les plantes necessiten respirar. Si no tenen aire, és a dir, que tenen aigua, s'ofeguen, com nosaltres.
Sí, no, i ens va quedar molt clar l'última vegada que ens vas dir que ofeguem les plantes de manera massiva.
Exacte.
En general.
Exacte, i el plat és una de les raons.
És una de les raons, molt bé. Edu Arnal, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ens veiem en dues setmanetes a veure si ja hem pogut recuperar la presencialitat.
I tant. Vinga, una abraçada per tothom.
Una abraçada.